Esports Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins a les 4 en punt de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Avui juga el Barça, el segon amistós de pretemporada contra el Girona. A partir de les 7 de la tarda, estadi Johan Cruyff, la notícia de la convocatòria és que no ha entrat Luis Suárez. El pols continua. Evidentment, tampoc està en aquesta llista Arturo Vidal, encara pendent de tancar el seu traspàs a l'Inter. Tampoc està Ansu Fati, per lesió, ja podria estar disponible pel Gamper. I encara és massa d'hora també per Pjanic, que debutaria també dissabte. Tema moció de censura. Queden 24 hores per recollir signatures. Aquest matí, els promotors han actualitzat la xifra de signatures recollides. A primera hora del matí, 14.100 és la xifra. Recordo que fan falta 16.520 signatures vàlides. En les últimes 24 hores s'han recollit 1.400. En les properes 24 s'haurien de recollir 2.500 per arribar a l'objectiu de portar a votació la continuïtat de Bartomeu. Recordo que després les signatures presentades s'han de validar. Han de ser, repeteixo, 16.520 signatures vàlides, per tant, faria falta presentar un marge superior. Vivim hores decisives en aquest tema. El Girona perd a Borja García, que se'n va traspassat a l'Huesca. Baixa important. A l'Espanyol sentirem avui Melendo, autor del primer gol de l'Espanyol a la Lliga, mentre que el Sabadell prepara el debut a segona de dissabte al camp del Rayo. En el capítol poliesportiu, en marxa etapa d'alta muntanya altura, amb dos ports de categoria especial, la Madeleine, ara mateix estan pujant els ciclistes aquest coll, i final, el Col de l'Os. Egan Bernal s'ha retirat, despenjat de la General, s'ha retirat de la competició, ni tan sols s'ha pujat avui a la bicicleta. Després connectem en directe amb la ruta amb el Quique Iglesias. El Barça d'handbol viatja cap a Ucraïna pel debut demà a la Champions 2021, a la pista del Zaporozhye. Recordo que tenim pendent encara la Final Four de la Champions 19-20, que es disputa a finals del mes de desembre, així que aquest any el Barça ha jugat dues Champions en una sola temporada. S'ha hagut de quedar a Barcelona el míster Xavi Pascual. El seu fill Àlex ha donat positiu per Covid, ell ha donat negatiu, però no ha pogut viatjar perquè així ho marca el protocol. Després saludem a una de les cares noves d'aquest Barça, el pivot portuguès Luis Frade. I avui estarem pendents també del retorn de Rafa Nadal a la competició, 6 mesos després. La cita és a les 7 de la tarda, Masters 1000 de Roma, primera ronda, enfrontarà a Rafa Nadal i a Pablo Carreño. Avui comentarem la jugada amb el Miguel Rico i el Jacinto Vicente i busquem les enquestes del dia Sports Cope, com sempre, via Twitter. En clau Barça, avui us estem preguntant si voleu que Suárez es quedi o que marxi. Voleu que es quedi només el 20%, voleu que marxi el 80%. I en clau espanyol, la pregunta és quina línia de l'equip creieu que s'ha de reforçar. Creieu que la porteria només el 5%, guanya la defensa, 60%, mig del camp, 5%, davantera, 30%. L'Héctor García està al control de so, el Víctor Navarro a la producció, us parla Joan Batllori, passen 9 minuts de les 3 de la tarda i la pilota ja roda Esports Cope. Ya está de vuelta la Liga, los goles, el VAR y, por supuesto, nuestros amigos de Verti, que quieren que esta vuelta sea lo más fácil y sencilla posible para ti. Y por eso te ofrecen un 40% de descuento en tu seguro de coche. Un 40% de descuento. Así que ya sabes, entra y contrata tu seguro en verti.es, tu aseguradora digital.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serra.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya tengo la alarma instalada. ¡Y qué rápido! Llamé esta mañana y ha venido hoy mismo el técnico. Me lo ha explicado todo genial, me la ha dejado configurada. ¡Qué fácil ha sido todo!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Vinga, Vinga, comencem l'Esportscope d'avui amb l'actualitat del Barça, com sempre últimament molt atapeïda, marcada pel partit d'aquesta tarda contra el Girona, pels moviments del Mercato i també per les últimes hores de recollida de signatures de la moció de censura. Saludo a l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Amb aquesta llista de convocats pel partit d'aquesta tarda contra el Girona, la notícia, evidentment, és que Luis Suárez no entra.
Es torna a quedar fora el davanter uruguaià, que continua intentant resoldre el seu futur. No està entre els 23 convocats a Ronald Koeman, tampoc hi és Arturo Vidal, que ja porta uns dies amb les maletes a punt i amb el vol esperant a la terminal del Prat per anar cap a Milà en les properes hores. L'altra absència destacada és la de Pjanić. Ahir el propi jugador bosni ens ho anunciava, per protocol Covid ha estat entrant en el marge i per tant haurem d'esperar dissabte al Gamper per veure'l sobre el terreny de joc, igual que en el cas de Todibó. A més, segueixen descartats Rafinha i Bagué, se'ls hi busca una sortida, Koeman no compta amb ells. Són baixa per lesió Ansu Fati, Ter Stegen, Mateus i Umtiti. Avui no seran a la banqueta ni Miranda ni Ilaix, han baixat amb el filial. Són 23 futbolistes, per tant, veurem dos equips, una a cada part, perquè Koeman vol buscar la màxima intensitat, que tots els futbolistes estiguin 45 minuts, només es quedarà a la banqueta un dels tres porters convocats. Deixa'm dir-te que en el cas d'Ansu Fati, que ja va ser baixa en l'amistós del dissabte i que avui també es queda fora perquè continua a la infermeria, l'he preguntat directament al seu cercle més íntim com està, com es troba. Em diuen que bastant millor dels problemes que tenia el maluc, que ja corre amb normalitat i que dissabte segurament podrà tenir minuts al Gamper contra l'Elx a partir de les 7 al Camp Nou.
Dissabte ja podria jugar Ansu Fati i entenc que Pjanić debutaria dissabte també, no? Ja.
Sí, sí, Pjanić també, perquè podrà ja exercitar-se amb els seus companys. El propi futbolista bosni va dir que després de parlar dos o tres vegades amb Koeman per situar-se, per saber una mica què espera d'ell, el sistema tàctic amb el que jugarà, on l'utilitzarà, ja podria debutar, tenir els seus primers minuts en aquest partit del trofeu Joan Gamper contra l'Elx. Jo crec que ja veurem a Pjanić una de les dues parts en aquest amistós de dissabte.
Torno amb el tema Suárez, Helena, que el fet que no estigui avui a la llista, jo crec que forma part d'un pols entre, no diré com, en diria el club i ell, per veure si acaba sortint, però en el cas que al final arribem a la data límit del mercat de fitxatges i Suárez estigui encara aquí, Koeman podria comptar amb ell.
Sí, de fet ahir el nostre company Lluís Canut al Partidazo ho comentava, que Koeman, en cas de que Luis Suárez finalment no trobi sortida d'aquí al dia 5 d'octubre, valora compta amb ell, valora donar-li minuts, creu que és un jugador que pot ser útil. De totes maneres, per mi el missatge és clar, tornar-lo a deixar fora és convidar-lo a buscar una sortida. Luis Suárez, seguim dient el mateix, no té pressa, ell vol cobrar l'any de contracte que considera li deu al Barça, aquests 14 milions d'euros, i després valora diverses ofertes, té diversos clubs interessats, i com a agent lliure vol decidir el seu futur. Ahir els companys de RAC1 ja treien, descartaven la Juventus de Turín, que a més, ja explicaven des d'Itàlia, té com a primer objectiu Zeko en lloc de Luis Suárez.
Sí, sí, i l'Antonio Ruiz va dir que l'Atlético de Madrid està agazapado, em sembla que va ser la paraula que va utilitzar.
Està agazapado, però clar, si el Barça li paga l'any de contracte que en teoria li deu a Luis Suárez, segurament es podrà negociar unes condicions amb l'Atlético de Madrid que, si el Barça es nega a pagar-li aquesta fitxa, aquests 14 milions d'euros, seran diferents. El que també deia l'Antoñito és que l'Atlético de Madrid no pot fer front a aquesta operació econòmica, perquè més abans hauria d'una sortida tant a Morata com a Diego Costa, però està allà esperant perquè el propi Luis Suárez va aixecar el telèfon i va ser el propi Luis Suárez qui es va posar en contacte amb el Cholo Simeone per oferir-se per formar part del seu equip aquesta propera temporada.
El que està clar, Helena, és que si no surten futbolistes, no vindran jugadors. Ho ha reconegut el propi Koeman en una entrevista a Fox Sports.
Té el discurs del club ben après, és el que portem repetint els periodistes, almenys jo com un lloro, perquè quan preguntes al Barça et diuen això. Li pregunten per Depay a Koeman i la resposta del tècnic és aquest mantra que surt des del club abans de fitxar: s'ha de vendre a futbolistes. En aquest sentit, Joan, ahir ens va sorprendre a tots perquè el president de l'Olímpic de Lió, Jean-Michel Olà, va desvetllar una conversa privada amb Bartomeu. No sé fins a quin punt això és ètic, i ho va fer a través del seu Twitter, piulant que Bartomeu li va dir aquest diumenge que la crisi del coronavirus els hi estava passant molta factura i no tenien diners per fer front al fitxatge de Depay. Recordem que el davanter holandès és una petició de Ronald Koeman. De Depay, Koeman, en aquesta entrevista a Fox Sports Holanda, passa el tema Messi. Reconeix que el conflicte del capità va ser amb el club i diu que ell, Koeman, ha parlat amb Messi i que seguiran com sempre. I per últim, el nou tècnic del Barça no descarta començar la temporada diumenge 27 de setembre contra el Villarreal amb els mateixos futbolistes que compta ara en aquesta pretemporada a la plantilla.
Sí, sí, perquè no hi ha diners, no hi ha pasta, i sense pasta no es poden fer fitxatges. I si a sobre no et desprens de futbolistes que voldries desprendre, tot es complica, tot es complica.
Sí, sí. Ahir ja ho deia, Ramon Planes, hem de ser pacients, la gent ha de tenir molta tranquil·litat perquè és un mercat molt, molt, molt complicat per aquesta crisi, per aquest context actual de la pandèmia, i segurament s'allargarà fins a ultimíssima hora la finestra de fitxatges, d'entrades i sortides, tanca el dia 5 d'octubre. Per tant, calma, tranquil·litat, el Barça intenta fer els deures, però de moment les sortides s'estan encallant. Una d'elles és la d'Arturo Vidal, que no sé quants dies fa ja, Joan, que seguim parlant
d'ell. Sí, és imminent des de fa 10 dies.
Sí, ell, les maletes i la mudança la deu tenir...
I l'avió allà aparcat.
A punt, l'avió, sí, estacionat a la terminal de vols privats, ahir tots els companys, entre ells Víctor Navarro, estaven fent guàrdia, i allà que es va quedar l'avió, va sortir la tripulació a les 7 de la tarda i Arturo Vidal continua a Barcelona i continua posant-se molt en forma, perquè aquest matí ha arribat a la ciutat esportiva després de sortir a córrer, fer running a primera hora del matí amb el seu preparador físic. El propi preparador ho ha compartit a les xarxes socials. El que ens diuen al Barça és el que ens venen dient des de fa ja uns dies, que l'acord amb l'Inter i el Barça està pràcticament tancat. Finalment Arturo Vidal renunciarà a part de la seva fitxa d'aquesta temporada i l'Inter pagarà un traspàs simbòlic, però pel que ens diuen des d'Itàlia és que s'està retrasant perquè abans ha de sortir Godín pel tema de tenir fitxes i que pugui entrar Arturo Vidal. És a dir, tot està acordat, tot està tancat, però abans d'entrar Arturo Vidal ha de deixar el seu lloc Diego Godín, que ha de sortir de l'Inter de Milà. Per tant, un cop es confirmi la marxa de Godín, Arturo Vidal ja podrà volar en aquest avió que l'està esperant cap a Milà.
Deu estar dissecat el pilot.
Sí.
Condis, gràcies, i ens expliques aquesta tarda des de l'estadi Johan Cruyff que dona sí el partit amistós contra el Girona.
Perfecte, tinc moltes ganes de veure Pedri i Trincau, que van ser els dos fitxatges que més em van il·lusionar, bé, els únics juntament amb Pjanic, que crec que van deixar molt bones sensacions en el primer amistós contra el Nàstic, a veure si avui també les confirmen.
A veure com va avui. Gràcies, Condis. Adéu.
Adéu, bona tarda.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar ProSegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-661.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Abordem ara el tema de la moció de censura. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Els promotors han actualitzat la xifra de signatures que porten recollides aquest matí, també molt d'hora avui. Porten 14.100.
Sí, no anaven a actualitzar la xifra, la veritat, perquè ja pensaven que seria demà quan donessin la xifra final a les oficines del club, però ho han fet també d'una manera per impulsar, perquè la gent continuï anant a signar, els socis sobretot, vagin als punts on es recullen aquestes firmes. Són 1.400 més que ahir. De fet, quan estava en directe al partidazo de la cadena COPE, el promotor de la censura, del vot de censura, Jordi Ferrer, no, encara no sabia aquesta xifra, però ja es mostrava molt optimista, ja pensava que arribarien, o si no, es quedarien molt a prop d'aquesta xifra, i així li explicava el Juanma Castaño.
La verdad que mañana va a ser el gran día del recuento, pero la verdad que creemos que si no lo pasamos vamos a estar muy cerca, y faltarán muy poquitas por lo que sabemos.
En Jordi Farré, que també va recordar que hi va part, eh? O sigui, les dues precandidatures de Víctor Font i Lluís Fernández Sala i els vuit grups d'opinió recullen les seves firmes d'una banda. De fet, Víctor Font aquest matí ha assegurat que a la seva seu havien recollit ja 600, però les seves encara s'han de fer al recompte avui. Encara no sabem exactament quines són les xifres totals, si dintre d'aquestes 14.100 estan o no les seves firmes. Així explicava Farré ahir al Partidazo com seria el recompte a la seva seu avui.
Sí, la mañana acabamos la recogida, siempre habrá alguno, que algún rezagado que se esperará al último momento, pero mañana es la gran recogida y a partir de las 8 de la noche vamos a empezar a numerarlas y a ver cuántas tenemos. Pero ya os digo, por las informaciones que tenemos, vamos a estar súper cerca, súper cerca. Y por ahí también me han dado una información que se especulaba que si se recogían las firmas, el presidente dimitía, que no m'estranyaria, que seria lo normal, eh?
Per cert, Joan, estarem aquesta nit en directe al Partidazo a la seu de Jordi Farré, del precandidat i impulsor d'aquesta moció de censura, per veure com va el recompte i per veure una mica les xifres, si podem ja donar aquesta nit una xifra, si podem dir que la moció prosperarà o encara estarà lluny.
Demà s'han d'entregar les signatures a les oficines del club. De moment, fixem-nos en aquestes xifres, entre cometes, oficials. 14.100 són les que es portarien recollides, per tant, quedarien encara unes 2.500 per arribar a l'objectiu. Saludem a l'Oriol Giral, que va ser l'impulsor de la moció de censura el 2008 contra Joan Laporta. Oriol, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Què tal, com estàs?
Molt bé.
Bé. Imagino que et venen molts records aquests dies de tot el que vas viure el 2008 veient la situació actual, no, Oriol, o què?
Home, sí, la veritat, i també amb molta mandra, perquè van ser uns dies super, super intensos i ho recordo, bueno, a part que era un vot de censura on era jo, no, jo tenia, no tenia plataformes, no tenia res, un local petit i va ser una experiència molt, molt dura. Mm. Molt interessant, però molt dura, sí, la veritat és que va ser bastant bèstia. No?
Sí, he repassat les xifres aquest matí. Tu vas presentar al club 9.473 signatures, et feien falta aleshores 5.882. Han canviat molt aquestes xifres, eh?
Bueno, de fet, jo tenia més signatures, jo en tenia més, algunes no les vam poder presentar perquè recordo que vam fer tot el tema Palau Blaugrana i ens hem trobat que en aquella època, l'any 2008, quan venia la gent, no sé per què vam llogar unes carpes, però l'electricitat, només a les carpes, avui volta no hi havia electricitat. Llavors, totes les fotocopiadores que teníem, clar, no funcionaven i teníem que fer fotos de l'any 2008 en els DNIs. I molts d'ells es van veure molt malament. Allà al Palau vam recollir moltes, que no les vam poder juntar. I també hi ha un tema, i és que totes les que ens van arribar de Girona per correus, desconeixem el motiu, vam preguntar-ho, però mai més hem sabut res, ens van vindre estripades, no? Llavors vam haver-hi un grup bastant ampli que tampoc vam poder adjuntar, però sí, les que finalment vam poder presentar i tal van ser aquestes, 1.473, però tenim present que teníem un petit local a un hotel al carrer Loreto i que estem parlant de fa 12 anys on fer tota aquesta activitat doncs, amb xarxes i tal era molt més complexa. Doncs sí, va ser una gesta bastant forta, la veritat.
Sí, sí, allò va tenir mèrit. I el d'ara també té mèrit, perquè estan recollint moltes signatures, perquè hem de tenir present les condicions, que no hi ha partits al Camp Nou, no hi ha partits
bueno,
al Palau Blaugrana.
Jo tampoc vaig tindre partits, Vam tindre la Palau Blaugrana, que no vam poder-ho fer servir. Per tant, la situació és bastant igual i la gent sí que es pot desplaçar, tot i que ho ha de fer amb mascareta, no? És cert que és un inconvenient i segurament hi ha gent gran que en aquests moments és més complicat que es vulgui o pugui desplaçar-se, però jo crec que, bueno, estem parlant de diversos candidats, estem parlant de plataformes, estem parlant que inclús vaig llegir doncs, que hi destinaven 200.000 euros per fer-ho, tenen molts punts de recollida. És veritat que tot té mèrit, però vaja, jo crec que tenen bastantes més facilitats no? En aquests moments per poder-ho recollir.
Necessiten encara 2.500, el que passa que amb 2.500 arribaries a les signatures justes i, clar, després te les han de validar. Hi ha algunes que poden caure. Per anar tranquils haurien de presentar un marge una mica per sobre, no?
No, segur. A veure, jo la veritat és que aquest tema del vot de censura i les que tenen i deixen de tindre, jo hi vaig veure, doncs, sentir el senyor Duc que deia una cosa, després el senyor Ferrer que en deia una altra. sembla que uns no saben el que té l'altre. És una mica caòtic, la veritat. És un vot de censura, jo crec que té interessos polièdrics, i per tant és un vot de censura que, home, si es va a la una sense acabar-hi d'anar, no? Tenen suports però sense ser la seva, o és la seva sense, no sé, és una cosa més estranya, no? I sobretot és estrany per una senzilla raó, i permeteu-me que potser ara m'enrotlli, però és un vot de censura que quan un agafa els estatuts, agafa el calendari, i després de que el senyor Bartomeu, que evidentment ha fet coses que podria haver fet molt millor i que poden haver-hi, evidentment, motius per presentar un vot de censura, però quan agafa els estatuts, mira com funciona el vot de censura i veus que la Junta Directiva ja va dir que les eleccions serien al març, aquest vot de censura, a stricto sensu, a no ser que realment vulguis anar allò de dir és que, a més, no només això, sinó que anem a per totes, perquè si no s'ha fet el motiu, si no hi ha un motiu... No veig el motiu Barça, o sigui, ara m'explicaré, eh? Veig més un motiu de dir, escolta, anem a topi i anem fins al final. Perquè al final, si les signatures es tinguessin, es validessin, es constituís la mesa del vot de censura, el procés l'allarguessin com me'l van allargar a mi, 2 mesos, prosperés, es tingués que nomenar una comissió gestora, i la comissió gestora té 3 mesos per convocar eleccions més al període de les eleccions, és que te'n pots anar que inclús les eleccions s'acabessin fent una mica més tard que el que s'ha dit ara amb la convocatòria.
Sí, tu no la veus clara per una qüestió de timing, perquè pràcticament no. Et plantes en tot el procés a les eleccions que tindrem al març.
És que no, o sigui, des d'aquest punt de vista, quan ja s'han convocat eleccions, escolta'm, què vols, fer unes eleccions no convocades pel president i fruit d'un vot de censura? Aquesta és la finalitat, la veritable finalitat? Bueno, pues, si és aquesta, pues, bueno, si és aquesta ho entenc, però si no és aquesta... no ho acabo d'entendre. Jo el vot de censura, i ho dic perquè al final el vot de censura s'ha d'entendre com una última ràtio, però sobretot, quan es presenta perquè no hi hagi benefici de ningú, sinó benefici del club. I m'intentaré explicar. I per això jo crec que el Benedito va fallar, crec que aquesta fallarà, i crec que...
Creus que fallarà aquesta?
Sí, jo crec que no les tindran, segur. Mm. Estic bastant convençut, de fet, ho han de presentar demà i jo crec que no les tindran. Però bueno, crec, eh? O almenys alguna informació que tinc d'algú que està allà dintre, que em dona una informació doncs una mica diferent, no?, de les que d'allò, i que em diuen que estan lluny, encara una mica lluny. Però és igual, si les presenta o no. Però el que em refereixo és que el vot de censura, al final, és una eina que l'objectiu que té real és... a fer quelcom en benefici del club. I m'intentaré explicar. Jo quan vaig presentar el vot de censura l'any 2008, explicava una cosa, i era que, escolteu, tenim una junta directiva, doncs, que el primer que surt del vocal és el senyor Laporta, que tenim l'equip com el tenim, que està passant el que tot el que està passant, que ara tampoc no repetiré, però va ser un temps molt convuls, i jo, amb el vot de censura, no em cansava de repetir una cosa. I tot això passa quan segurament tenim l'equip de futbol més brillant de la història del futbol al camp. Tenim el millor equip de la història al camp. I tenim una gestió directiva amb molts temes que això ho està espatllant, no? El vot de censura va anar com va anar i es va aconseguir realment separar tota la part esportiva de la directiva. El senyor Laporta va estar un any i mig ben bé pràcticament sense aparèixer, i era el primer de baixar els autocars, etc. El Guardiola va poder treballar amb uns jugadors espectaculars, i va vindre uns anys espectaculars, amb Vidal Sextet i molts altres triomfs, que evidentment no me'ls puc donar jo com a mèrit. Senzillament, és que teníem la millor plantilla de la història del futbol.
Oriol, tu creus que si a Bartomeu li quedessin 2 anys de mandat, com li quedaven a la porta quan tu la vas presentar, tindria sentit una moció de censura?
Sí. Evidentment, jo no seré qui digui que no s'ha de presentar un vot de censura. Jo em vaig presentar un, i jo crec que en aquests moments hi havia motius, en aquest moment també n'hi ha. Crec que generalment en tots els mandats poden haver-hi motius per presentar vots de censura, perquè el soci pensa de forma molt diferent, i per tant sempre hi haurà gent que això no li agrada, no li agrada l'altre, i evidentment que hi ha motius. No, això han fet encerts, han fet desencerts, com tothom, però repeteixo, pel tema de timing, fer-lo ara, jo la veritat és que em costa bastant d'entendre-ho. Em costa bastant, no. A no ser que hi hagi altres interessos, l'altre dia ho deia. Potser doncs, tindrà bases de dades per unes futures eleccions molt properes i d'altres coses, perquè és que els vots de censura, quan el que es persegueix és un altre interès, que no és l'interès propi del Barça, sinó un interès electoral, un interès en guanyar, un interès en tindre dades, un interès en... Jo crec que molta part de la massa social això també ho detecta, no? Mm. I molta part de la massa social també detecta que aquest vot de censura, amb el temps, i després en els estatuts veu que hi ha una coincidència amb quan estan convocades a les eleccions. Per tant, bueno, és un vot de censura que des del meu punt de vista, estrictament meu, eh? Mm. Com que els interessos que la gent que el presenta és més un tema d'interès electoral o, diguem-ne, de candidatura, que no sé si pas un interès del Barça com a tal, doncs a mi personalment doncs jo no he donat el meu suport a aquest vot de censura. Mm. Amb unes altres circumstàncies, si quedés més que dins de mandat, etc., potser li donaria, però si veiés que és algo que ha de beneficiar el club, no una gent en concret. No?
Molt bé. Oriol Giral, gràcies per atendre'ns. Una abraçada forta. Fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins ara.
Adéu, que vagi bé. Anem al debat. Obrim a Esports Cope quan passa un minut de dos quarts de quatre de la tarda amb el Miguel Rico. Què tal, Miguel? Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. I amb el Jacinto Vicente. Bogado, hola.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Empieza por el tema este que estábamos comentando con Oriol Giral del voto de censura, Miguel. Bueno, se van acercando a la cifra. Lo que pasa que también hay que validar luego las firmas, tienes que presentar un margen por encima o bastante por encima para estar tranquilo. ¿Crees que llegan o no?
Sinceramente no lo sé, pero el hecho de que a falta de solo 24 horas estemos dudando si llegan o no a las 16.500, sí. En el contexto en el que estamos, sin fútbol, con una circulación limitada y con más o menos tensiones en el grupo promotor, pues tiene muchísimo mérito estar tan cerca, no lo sé. Estamos a horas de saber si alcanzan o no el objetivo, pero lo que sí demuestra el cómputo que llevan hasta ahora es el gran descontento que hay en gran parte de la masa social con la gestión de la directiva. Eso es una evidencia.
Sí, Jacinto, no sabemos si van a llegar o no, pero la cifra ya es importante, ¿no? Y refleja algo, ¿no?
Sobre todo pensando en lo que decía Miguel, que no hay fútbol, que no hay partidos de fútbol, no hay posibilidad de recoger firmas al salir de un partido con todos los socios. Entonces, que estén cerca, pues hombre, tampoco es un éxito rimbombante, porque con la situación que hay en el club, con la situación de Messi, con la ausencia de fichajes, con cómo se ha llevado los últimos años la dirección deportiva, tampoco es un éxito que a mí me parezca espectacular, pero sí que es más quizás de lo que igual la situación actual en que estamos, la coyuntura, invita a pensar.
Sí, sí. Sí, es que hay que manejar esas dos cosas, Miguel. Por un lado es en estos momentos complicado recoger firmas, pero es verdad que en el Barça han pasado muchas cosas últimamente que a lo mejor a alguien le podía hacer pensar que se iba a poder superar con facilidad esa cifra.
No lo sé, pero lo que sí creo es que parece claro que en otras circunstancias favorable a los promotores del voto de censura, me refiero a la posibilidad de obtener firmas en los partidos, tener las carpas típicas en el entorno del estadio y todo eso, yo con los números que hay ahora, si son exactamente eso y no tengo por qué dudarlo, creo que habrían logrado la cifra y la hubieran superado de largo. Y luego, naturalmente, hay que celebrar la votación y el 66,6% me parece muy difícil sí. alcanzar. Pero, vuelvo a decir, es un indicador al que deberíamos tener una referencia muy seria. O sea, en circunstancias tan desfavorables, estar ahí o tan cerca es digno de análisis.
Cambio de tema. Jacinto, Luis Suárez ha quedado fuera de la lista otra vez.
Va a ser otro de esos casos complicados. O sea,
complejo el tema, ¿eh?
Es complejo. Muy complejo porque el jugador exige sus derechos, está en sus 13, él quiere cobrar el año de contrato que le queda. Parece ser que con el tema de papeleo administrativo en Italia se podría complicar el posible traspaso a la Juve, que era un club que le podía apetecer por grandeza del club.
Lo de la Juve se da prácticamente por descartado, prácticamente.
Con lo cual, por ahí complicado. Liga Española, el Atlético de Madrid, por mucho que rebaje el jugador ficha, es complejo también que pueda llegar a según qué números. Y yo no sé ya muy bien qué sus agentes, qué otras ofertas manejan. Si algo de Inglaterra, si no lo sé. O sea, es complejo. Yo sigo diciendo lo mismo. A mí me parece que dentro de que es un jugador que evidentemente no ha estado bien, de que es un jugador que incluso se le puede acusar de mala influencia con Messi en algunos aspectos, yo es que revolución no veo por ningún lado. Entonces, reestructuración poquita. Sí. Y si hubiera que hacerla, yo no hubiera empezado por Suárez, porque yo creo que centrocampistas hay unos cuantos, delanteros también, pero delanteros centros no. Laterales no se han tocado y para mí es un punto fundamental del equipo. O sea, la defensa, tal como está ahora mismo, no te permite, pero lo digo así de claro, no te permite aspirar a ganar la Champions de ningún modo con esta defensa. Porque ni Semedo es un buen jugador, pero bueno.
De momento es la misma que encajó 8 goles contra el Barça.
La misma, la que ha tenido problemas muchos días. Jordi Alba lleva a ser un coladero defensivo 3 meses, digo 3 meses, 3 temporadas. Junior parece que no da el nivel. Sergio Roberto no vale lateral derecho, nos pongamos como nos pongamos. Va a jugar con el Eibar, sí, pero para ir para un partido de fase de grupos contra un equipo por ahí, pues yo qué sé, pues según cómo. Pero para un partido serio de unas semifinales de vuelta de Champions en campo contrario, ni locos. Y ya se ha demostrado. Con lo cual, con esta defensa es imposible que el Barça pueda ganar la Champions.
Sí, sí. Y claro, cuando tú le has dicho, Miguel, a Luis Suárez tan claramente que no cuentas con él, claro, él a partir de ahí tiene la sartén por el mango.
Más allá de todas las consideraciones que pudieran hacerse con Luis Suárez, y en las que yo incluso podría estar de acuerdo, que convenía encontrar una solución para que dejase el Barça esta temporada, es evidente que se ha hecho a destiempo. Este es un tema que debería estar resuelto o debería haberse resuelto antes de la llegada de un nuevo entrenador. Ahora, con las circunstancias siendo las que son, lo que está haciendo Luis Suárez es lo que haría cualquier trabajador, naturalmente con otras cifras, si su empresa quisiera despedirle. Bueno, diría, pues, de acuerdo. O sea,
no, si queréis que me vaya, pues, me voy, pero pagarme, ¿no?
Págame lo que me corresponde y listo. No. Y esa es la circunstancia que hay ahora. Claro, el problema del Barcelona es que, por una parte, necesita rebajar imperiosamente su masa salarial para entrar en los límites del fair play financiero, que una de las fichas altísimas que tiene es la de Luis Suárez, pero que tampoco tiene el dinero para pagar a Luis Suárez. Sí, sí. De manera que estamos en un callejón sin salida, que o alguien empieza a hacer ejercicios de buena voluntad, o el año que viene Suárez estará aquí jugando más o menos, pero en el Barça.
Sí, sí. Es que para hacer esa revolución que tú reclamas, Jacinto, hace falta dinero, y el presidente del Olympique de Lyon, vía Twitter, ha dicho que Bartomeu le había reconocido que dinero no tenían para fichar a Depay ni a nadie.
Bueno, pero es que hace falta dinero, pero también en esta vida hay que saber cuándo vender. Entonces, yo creo que jugadores como Vidal, incluso Vidal, tenía en su momento una posibilidad antes de hacer algo con el Inter, incluyendo Lautaro, que un jugador se podía haber hecho en invierno antes, y ahí sí que había posibilidades. Jugadores como Busquets había ofertado en su momento y no sé, por miedo a lo que podría reacción, porque es el mito de la gente y tal, ¿qué podía pasar? Pues nos ha venido con ofertas importantes. Jugadores como Jordi Alba, si en vez de ahora no venderlo a destiempo, lo vendes hace un año, año y medio, dos, probablemente hubiera habido ofertas muy importantes. Entonces, el problema es que esta directiva y esta dirección deportiva no ha sabido vender, o ha tenido miedo, y eso se ha puesto de manifiesto muy claramente, por ejemplo, en declaraciones últimas de Bartomeu, ha tenido miedo a determinados jugadores que podían ser en lo que se llamaba vacas sagradas y que te daban una imagen de la de negarse y tal, pues tocarlas cuando era el momento de tocarlas. Entonces, ahora es imposible.
Sí, sí, está muy complicado. Bueno, veremos cómo van evolucionando las cosas. Miguel Rico, Jacinto Vicente, gracias a los dos, ¿eh?
A vosotros.
Una abraçada, que vagi bé. Adeu.
La moció del Gamper a Tiempo de Juego amb el millor equip de la ràdio.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el Tiempo de Juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de Juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des del Camp Nou, Barça, Elche.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de Juego.
COPE, estàs informat.
Dinou minuts i les 4 de la tarda, Esports COPE per COPE Catalunya i Andorra. Mirem ara cap al rival del Barça d'aquesta tarda, el Girona. Albert Díez, què tal? Bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Un Girona que ha perdut a les últimes hores una de les seves peces clau les últimes temporades, Borja García.
Sí, exacte. Per mi, el jugador, comentàvem ahir a la linterna de COPE Catalunya i Andorra, per mi, el jugador amb més talent de l'actual plantilla, no el referent, perquè amb la brutalitat de gols que ve fent temporada rere temporada, Cristian Estuani és el referent al camp, però sí, insisteixo, el jugador amb més talent futbolístic, Borja García, que volia jugar primera, que va apostar per intentar tornar un any després del descens, però que ha fitxat per l'Osca per mantenir-se a la màxima categoria del futbol espanyol. Borja García, l'ex del Real Madrid, entre d'altres conjunts. A tot això, perd indirectament també un altre futbolista al Girona, perquè Ignasi Miquel, que havia jugat aquesta temporada, s'ha dit pel Getafe, se'n va al Leganés. I a tot això, el Girona, que està de pretemporada, un rival fort, el Futbol Club Barcelona, per seguir aquesta preparació de cara al 27 de setembre, que més o menys com el Barça debuta en la nova temporada al Girona, en aquest cas davant l'Sporting de Gijón a terres asturianes. El missatge del tècnic Francisco abans d'aquest primer partit avui a Sant Joan d'Espí, a la ciutat esportiva, davant el Barça.
Prácticamente el primer partido de temporada, de pretemporada, con un rival como el Barça. Bueno, lógicamente va a ser diferente, pero nos sirve para trabajar sobre todo a nivel de carga física, a nivel de concepto, un equipo que lógicamente nos va a dominar en muchísima posesión, pero que esto nos va a hacer para saber que vamos a tener que sufrir mucho en todos los partidos. Así que lo afrontaremos con el reto de estar bien, de ser un equipo competitivo y de enfrentarnos a uno de los mejores equipos del mundo y no perder la oportunidad de por qué no, hacer un buen partido, ¿no?
A veure quines proves fa Francisco, sobretot amb gent del planter. I atenció, que a les últimes hores s'està vinculant a un ex del Girona perquè pugui tornar a Montilivi. David Juncà, no sé si el recordeu, lateral esquerre, carriler, del Girona van a l'Eibar, de l'Eibar van al Celta, no entren els plans d'Òscar García i podria tornar a Montilivi.
Per comentar la jugada, saludem un mite del Girona, l'Eloi Amagat. Hola, Eloi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona pedra de toc pel Girona al partit d'aquesta tarda, eh?
Sí, bé. Un rival de molta exigència, però bé, cal recordar que és pretemporada, que s'ha d'intentar agafar el ritme, tot i que el Girona va acabar molt tard i suposo que amb molt poc temps de descans no l'ha acabat perdent, però bé, sempre un derbi català és atractiu, televisat per televisió, i esperem que es vegi un bon espectacle.
La propera temporada serà difícil pel Girona, Eloi, imagino, perquè quan t'has quedat tan a prop de pujar a primera, continuar a segona, pots perdre algun futbolista important. De fet, ja ha perdut a les últimes hores a Borja García i veurem com s'acaba definint la plantilla. És una temporada complicada.
Sí, és difícil, però si el Girona té alguna cosa a favor és que ja ha viscut situacions en què no s'ha aconseguit l'objectiu gairebé de forma traumàtica i sempre ha respost de la millor manera, ha persistit i ho ha tornat a intentar. Crec que no serà una excepció. El més important és que el Girona té gent a darrere que no depèn únicament del resultat, d'aconseguir aquest ascens que és real, s'havia apostat moltíssim, però que seguiran fent les coses per intentar aconseguir els objectius i no crec que sigui una excepció, evidentment. El límit salarial s'ha de disminuir, però segur que el Girona farà un equip que competirà i que tornarà a tenir opcions d'èxit.
A veure si amb o sense Estuani, perquè el futbol guanya el que més gols fa i els gols al Girona les últimes temporades els ha fet bàsicament Estuani.
Sí, evidentment la dependència d'Estuani aquesta temporada ha estat brutal i jo segueixo confiant en la feina interna del club, coneguent-lo una mica, sabent lo bé que està ell, la seva família, la ciutat, lo implicat, lo, lo identificat que se sent amb aquest club i amb aquesta ciutat, no descarto ni molt menys que pugui continuar una temporada més al club. Evidentment seria una notícia increïble perquè és una assegurança a la categoria, a qualsevol categoria, ja ho era primera, però segona divisió encara més.
Una última cosa, Eloi. L'objectiu ha de ser pujar a primera, intentant una altra vegada aquesta temporada, o s'ha de redefinir?
Bé, jo crec que un dels principals errors que es va cometre la temporada passada és que de bon principi tothom només es marcava l'objectiu de pujar a primera. Era un sí o sí. I això va generar una pressió afegida a jugadors, a club, a confondre fins i tot a l'aficionat que va exigir moltíssim des del primer dia, i aquí es va cometre un error. Crec que el Girona ha de ser més bé que ningú, que pujar a la primera divisió és complicadíssim perquè s'han viscut situacions traumàtiques d'estar un minut de pujar i no aconseguir-ho, i s'ha de ser molt humil des del principi i fixar-se objectius d'aconseguir primer de tot els punts que et donin la salvació, i després, a poc a poc, que vagin canviant els objectius durant la trajectòria de l'equip en la temporada.
Molt bé. D'entrada, a veure quines sensacions dona l'equip aquesta tarda. Ho seguirem. Eloi Amagat, gràcies per atendre'ns. Una abraçada, eh?
Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Ara l'actualitat de l'Espanyol amb el Juan Arias. Juan, bona tarda.
Què tal, Bajori? Bona tarda.
Ha parlat avui Melendo, l'autor del primer gol de l'altre dia contra l'Albacete.
Así es, y contra ese equipo manchego se vio un buen español, sobre todo en la primera parte y en algunos momentos de la segunda. En cualquier caso, la línea a seguir y la referencia de juego y actitud es la marcada ante el equipo manchego, aunque lógicamente el español no se va a encontrar tantas facilidades como las que le dio el Alba. Óscar Melendo ha hablado hoy, asegura que no sea, es que se lo han advertido compañeros como Puado, como Miguelón y Óscar Gil, que el año pasado jugaron en la segunda división y por tanto ya viene con la lección aprendida.
Ni somos los favoritos, ni somos los menos favoritos. Y sobre todo tenemos que tener esa mentalidad de ganar, como el otro día. Desde el principio, esa mentalidad de tener hambre, de tener ambición, de ir a por los partidos. Y luego cada partido es un mundo, puede pasar lo que sea. Pero esa mentalidad no la hemos de perder.
Como comentabas, Melendo fue el autor del primer gol de la temporada, jugando bien en la media punta, donde se siente más cómodo, y pinta que puede ser un jugador importante en segunda. No obstante, se adaptará a lo que le pida Vicente Moreno.
Siempre he jugado en esa posición de media punta, pero bueno, al fin y al cabo es una ocupación de espacios. Si juego de extremo, intentar meterme para adentro para ocupar los espacios que me pide el míster. Si me pone en la banda, si me pone media punta, si me pone interior, intentar rendir y hacerlo de la mejor manera posible.
Mañana más, el domingo a las 4, Español-Mallorca, ex-equipo de Vicente Moreno y que ha comenzado la Liga perdiendo en casa contra el Rayo Vallecano.
I dissabte, Víctor, tenim el debut del Sabadell al camp del Rayo.
De fet, aquest matí el president Esteve Calçada ha participat a Madrid en l'acte de benvinguda dels clubs que han assolit l'ascens tant a primera com a segona. Estava el president també de la Lliga, Javier Tebas, i el Sabadell, com deies, estan centrats en el debut de dissabte a les 9 de la nit a Vallecas i de l'estrena, d'aquesta gran estrena, ha parlat un dels capitans, Aleix Coc.
Aquesta il·lusió, no? I aquesta manera de fer les coses que ens va donar a aconseguir l'ascens, jo crec que l'important és això, que continuï i farà doncs, que siguem competitius, sobretot el primer tram de Lliga, no? que jo crec que ens hem d'adaptar ràpid, no hem de treure, bueno, començar a treure els màxims de punts possibles i l'equip ve amb bon estat d'ànim.
Serà la quarta temporada de l'Eix al Sabadell, golejador del partit d'ascens, i torna a jugar a segona 10 anys després de debutar a la categoria amb el Nàstic.
Fins aquí el futbol, anem al Tour.
Esports Cope, el Tour de França. Bullabessa, Casolé, Bordeus, Bicis, Quique Iglesias.
Avui tenim gran etapa d'alta muntanya. Quique, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Batllori. Quin so més bo, eh? Des del Col de l'Aló, 2.304 metres. Aquí estem al cor dels Alps, a l'estació invernal de Méribel, 38 quilòmetres per final de la cursa. Aquesta és la situació d'aquesta etapa 17 de la Volta a França, amb Julián Alaphilippe, Richard Carapaz i Gorka Izaguirre, l'espanyol Gorka Izaguirre, tres molt bons corredors que són ara mateix cap de cursa. Per darrere, a 2.39, el grup principal de favorits, amb la novetat de que per primera vegada en tot el Tour no és el Jumbo Visma el qui marca la pauta. És l'equip Bahrain McLaren, des de fa molta estona, l'equip de Mikel Landa, que ha fet doncs, molta selecció pujant al col de la Madalena. Això vol dir que Mikel Landa vol aspirar al podi, vol estar a prop de la tercera posició que ara mateix ocupa Rigoberto Urán. Queda per davant la pujada fins aquí al sostre d'aquest Tour de França. Ho expliquem des de ja la sintonia de la cadena COPE. Tot en joc, ja sense Egan Bernal, que no ha pres la sortida.
I us escoltem com cada dia. Quique, gràcies.
Una abraçada, bona tarda.
Una abraçada. Fem una pausa i després, protagonista del Barça d'handbol, Esports COPE.
El impacto en los casos observados de la infección es menor.
Las estadísticas menor de este gobierno dicen que se registraron 29.000 fallecidos por la COVID y la realidad es que han sido más de 53.000.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Carecemos de rastreadores suficientes.
Y el gobierno, sin embargo, después de 6 meses de pandemia, no ha sido capaz de elaborar un modelo que refleje una cifra de fallecidos acorde a la realidad. Es decir, estamos ante una gestión de la pandemia oscurantista y el manejo de los datos.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Coches que puedas aparcar sin manos. Hay varios. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones, con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa, con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Crees que ahora las ofertas de empleo tienen nombres raros? ¿Que si Growth Hacking, JavaScript? Pues si es así, es hora de que te reinicies en digital con Fundación Telefónica. Entra en los cursos gratuitos digitales de Conecta Empleo y fórmate en los conocimientos que demanda el mercado laboral. Reiníciate en digital. Inscríbete ya en fundaciontelefónica.com.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
Set minuts i arribem a les 4 de la tarda. Parlem ara d'handbol perquè el Barça debuta demà a la Champions 2021 a la pista del Zaporozhye d'Ucraïna. No pot viatjar, atenció, al tècnic Xavi Pascual, perquè el seu fill Àlex ha donat positiu per Covid, ell és negatiu, però el protocol l'impedeix viatjar. Saludem una de les cares noves d'aquest Barça d'handbol, el pivot portuguès Luis Frade. Luis, hola, buenas tardes.
Hola, buena.
¿Qué tal, cómo estamos?
Ah, perfecto.
Bueno, oye, antes que nada, preguntarte qué tal la adaptación al equipo, al club, a la ciudad, ¿cómo lo llevas?
Ah, muy bien. Los compañeros míos son muy buenos. Me ponen muy libre y hablamos todos muy bien y la adaptación está siendo perfecta. Es una ciudad muy grande, con gran intensidad y unas vibraciones muy buenas, y ahora con este COVID es un poco más difícil, pero está bien.
Sí. Oye, hablas muy bien castellano, ¿ya sabías de antes o qué?
A ver, es muy parecido con portugués. Para mí es muy fácil.
Bueno, oye, se espera mucho de ti, que eres un jugador joven pero con mucho talento. Dicen de ti que eres de los mejores pivots del futuro.
A ver, primero muchas gracias, pero después tengo que jugar para eso, para que vosotros puedan decir eso. Por eso estoy aquí para mostrar eso y para jugar a mi top.
Oye, Luis, empieza la Champions, que como sabes para el Barça es el gran objetivo de la temporada, porque el equipo en las competiciones nacionales, en la Liga y en las demás competiciones es muy superior, y el gran objetivo del Barça cada temporada es intentar ganar la Champions, que además hace 5 años que no lo consigue.
Sí, claro que sí, el Barça es un equipo ganador por los títulos, pero la Champions claro que es el objetivo principal. Y entonces nosotros tenemos que pelear y luchar mucho, jugar a lo mejor que podemos para poder ganarla, porque tenemos todo este año, si todo va bien.
El grupo es complicado, pero bueno, ya se sabía. Kiel, Vesprem, Nantes, va a ser duro el grupo ya de entrada.
Ah, claro que sí, todos los partidos van a ser a top y nosotros tenemos que estar preparados para eso.
Oye, si las cosas fueran muy bien, claro, es todo tan raro el calendario que este año un equipo puede ganar dos Champions, la que empieza mañana y luego tenemos la Final Four en el mes de diciembre. Si todo fuera redondo, Luis, incluso se podían ganar dos Champions en un año.
Ese es el objetivo. Nosotros jugamos para eso, claro que sí. Es una cosa inédita por ese COVID y nosotros queremos ganar.
Sí, hoy hablando del COVID, no ha podido viajar el míster, que su hijo Alex ha dado positivo y no puede venir con vosotros de viaje.
Esas cosas se van a pasar. No con todos, ojalá, pero son cosas normales. En esos tiempos de COVID creo que es normal eso. Nosotros tenemos nuestra vida y con una cosa mínima podemos tenerlo. Y entonces hicimos de todo para minimizar la transmisión y ya está, continuamos.
Hay que convivir con eso, Luis, no hay más remedio. Hay un partido aplazado, el PSG, jugar en pabellones vacíos, sin público. Bueno, es lo que toca, ¿no?
Sí, claro que sí, es un poco difícil. Nosotros no estamos acostumbrados a eso porque no es nuestra realidad. No estamos acostumbrados a llorar con la afición y todo más. Pero, a ver, es lo que hay.
Muy bien. Luis Frade, un placer. Gracias por atendernos, bienvenido y suerte en la temporada, ¿eh?
Mucho gusto, muchas gracias.
Una punta a bàsquet, Albert, perquè sí jugarà en públic amb el 50% de l'aforament a Fontajau, l'Uni Girona.
Sí, és una de les notícies de la jornada, l'Espar Girona, que serà el primer, dic serà, perquè el partit davant Movistar Estudiantes per obrir la temporada de la Lliga Femenina del diumenge serà el primer club de bàsquet en competició nacional que, com bé apuntaves, tindrà públic amb el 50% de l'aforament. És el pla de la Secretaria General de l'Esport i de la Conselleria de Salut. Cayetano Pérez és el president de l'Uni.
Aquest diumenge tots els nostres abonats podran gaudir de bàsquet, això sí, amb seguretat, amb certes normes que hauran de complir i serem molt estrictes perquè tothom volem veure bàsquet, però també el volem veure segur.
Hem d'explicar que l'aforament de Fontajau és de 4.800 persones, però hi haurà una grada retràctil que no s'obrirà durant tota la temporada, és a dir, que l'aforament queda a 2.100 persones més o menys. Ells calculen, des de l'Espar Girona, que poden arribar a 1.500 el proper diumenge en aquest debut a la màxima categoria del bàsquet femení. Òbviament, mesures, la distància de seguretat, el rentat de mans a l'entrada, evitar cues tant a l'entrada com a la sortida i, sobretot, no es permetrà la circulació de gent per dins del pavelló.
Gràcies, Albert.
Que vagi molt bé.
I avui, Juan, torna Rafa Nadal.
Regresa esta tarde a las pistas de tenis después de más de 6 meses de ausencia de las mismas. La última fue en el US Open, donde su rival de hoy, Pablo Carreño, quedó semifinalista. El partido se juega a las 7, el balear busca su 10º torneo en Roma, del cual es el actual campeón.
Con ilusión de volver a lo que es una parte importante de mi vida, que es el circuito profesional. Confío estar bien, estar competitivo y veremos qué pasa el primer día contra Pablo, que es un rival que está jugando muy bien. Y voy a necesitar de jugar a un muy buen nivel tenístico, o sea que espero estar capacitado.
En caso de clasificación se enfrentará el que gane al ganador del Raonic, Lajovic. De momento se han clasificado Djokovic, Berrettini y Cilic. Y en chicas, la gerundense Bolsova, eliminada, clasificada Alep, la número 1 del torneo, y también Mertens.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
Què tenim d'última hora, Víctor?
Doncs sobre la moció de censura, una informació que ens arribava a mig programa del nostre company David Bernabéu. Totes les firmes s'entreguen demà a les 6 de la tarda a la UAB, a l'oficina d'atenció al barcelonista. Si han arribat a les xifres, esperaran 2 o 3 hores a que el club les validi. Si no, acte, foto, declaracions i marxaran. A més, divendres a les 12 del migdia, roda de premsa al Col·legi de Periodistes de Barcelona.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Marxem actualitzant enquestes. Voleu que es quedi o que marxi Luis Suárez? Que es quedi al 20%, que marxi al 80%. I en clau espanyol, quina línia de l'equip s'ha de reforçar? Porteria 5%, defensa 60%, mig del camp 5%, davantera 30%. Seguiu a la COPE, a Esports COPE estem pendents de tot. Cuideu-vos molt, que vagi bé.